Bon dia, benvinguts a la tertúlia del Gall del Monestir. Avui és versió radiofònica i també televisiva a la web de cugat.cat i ens acompanyen com cada dimecres representants dels partits polítics en presència al ple. Ja ens acompanyen a cugat.cat Carles Brugaroles de Convergència i Unió, Pere Soler del PSC, Álvaro Benejam del Partit Popular, Roser Casamitjana d'Iniciativa i també Ignasi Bea de la CUP. Molt bon dia al 5.
Bon dia.
Dilluns vam tenir sessió plenària, es van tractar diversos temes en aquesta sessió que m'agradaria també traslladar-los avui en aquest debat perquè els santcugatencs puguin conèixer les opinions dels partits polítics. Una de les qüestions que es va tractar va ser el vistiplau a la municipalització de la gestió de la zona blava, que a partir d'ara passarà a mans de l'empresa d'habitatge públic Promusa. Això permetrà dotar Promusa d'una quantitat de diners que es va comentar en el ple que seria aproximadament d'entre 600.000 i 800.000 euros. A part de dotar de diners l'empresa pública Promusa perquè tiri endavant habitatge, també es tirarà endavant un sistema d'aparcament intel·ligent que permetrà a la gent saber quines són les places lliures de zona blava. En tot cas, he fet el resum inicial del que es va tractar, però m'agradaria conèixer quins són els posicionaments dels partits polítics respecte a aquest canvi de funcions de Promusa que ara podrà assumir la gestió de la zona blava i també la situació de l'habitatge públic. Carles Brugaroles, de Convergència i Unió.
Bon dia. Ara fa poques setmanes es va instar una modificació dels estatuts de Promusa per permetre l'ampliació del seu ventall d'actuació, una mica amb un horitzó de llarg recorregut, si voleu veure-ho així, no? Que és el següent, és Promusa té i mantindrà el seu rol de facilitar l'accés a l'habitatge pels santcugatencs i santcugatenques, especialment els que tenen una situació menys afavorida. Això històricament s'ha anat fonamentant amb que una part del creixement de la ciutat, com sempre passa, ha de revertir en l'administració pública, i Promusa ha estat jugant aquest paper, doncs, de promoció d'obra pública nova que en molts casos, doncs, s'ha comercialitzat en forma de venda, també en forma de lloguer amb una proporció inferior, i que això ha anat generant, doncs, els marges necessaris perquè tot aquest servei hagi pogut arribar a una proporció molt significativa de la ciutadania de Sant Cugat. Clar, pensant en un horitzó llarg, és evident que el creixement de la ciutat s'està acabant i que, per tant, aquesta línia de finançament i de provisió d'aquest servei, que és molt important a la nostra ciutat, doncs anirà perdent possibilitats. I, per tant, guanya molt sentit que Promusa vagi adquirint altres, o vagi gestionant altres serveis municipals que històricament, durant molts anys, han estat externalitzats, que generen un marge industrial i amb el qual, doncs, se li veu aquesta possibilitat que aquest marge industrial sigui internalitzat dins d'una societat pública, per tant, de l'administració pública, i que això estigui directament alineat amb aquest objectiu de continuar afavorint l'accés a l'habitatge, i en particular per la qüestió del lloguer, perquè el lloguer rebia finançament estatal, ara això no hi és, i per tant, una mica per donar-li consistència a aquesta intenció, que tothom jo diria que la compartim, doncs entenem que, jo entenc, francament, que aquest és un pas que va en la bona direcció i que s'aniran fent d'altres, però que aniran, doncs, això, fent factible que en el llarg termini Promusa continuï fent aquest paper tan transcendent en aquest municipi, que és el d'apaivagar la força de la demanda, que és molt, molt elevada aquí, i per tant, doncs, facilitar l'accés a l'habitatge per una proporció que continuarà sent important de la nostra ciutat.
Álvaro Benejam, del Partit Popular, que no va votar a favor d'aquest punt en el ple.
No, no va votar a favor, però tampoc van votar en contra.
Es van abstenir.
Van l'abstenció, i l'abstenció responia a que nosaltres hem sigut molt crítics en la gestió de Promusa durant els últims anys, precisament perquè Promusa no tenia una activitat o no tenia una feina com havia tingut abans, quan es feien moltes promocions, i el ritme de creixement de promocions d'habitatge de protecció oficial era molt més alt que ara, no? O si més no, molt més alt que el 2014, 2013, 2012, no? Llavors, per això hem sigut molt crítics i hem demanat que Promusa es repensés, que al final, doncs, hi va haver un procés de repensament de Promusa en el que se'ns va donar cabuda als partits de l'oposició al principi, després va quedar en res, o sigui, després al final no vam treure res d'allò, no? I l'equip de govern, doncs, bueno, ha fet les seves tasques de pensar noves formes de donar-li activitat a Promusa. Una és aquesta, i no ens sembla malament, i per això no vam votar en contra, perquè està bé que el servei de control dels parquímetres i a més implementant aquest sistema nou, intel·ligent, de les places buides perquè la gent pugui trobar un aparcar, està bé. ja està bé que ho gestioni Promusa o que estigui controlada per l'Ajuntament i que no sigui una concessió, encara que això no és garantia que funcioni millor, perquè estaria molt ben gestionada per una empresa externa, no? No estem en contra, però sí estem en contra i ho vam manifestar de com s'ha anat portant tota aquesta gestió de Promusa, que la raó principal de la seva existència és la creació d'habitatge de protecció oficial. I ara l'estem donant unes altres branques d'activitat, bueno, doncs benvingudes siguin, sempre que estiguin ben gestionades. La crítica era només el tema de que s'estava buscant alguna solució perquè Promusa sobrevisqués tal com està pensada avui dia.
PSC, Pere Soler.
Sí, el nostre vot va ser favorable en aquest sentit, perquè sí que és cert que es va portar fa unes setmanes també, com deia el Carles, l'ampliació de lo que hauria de ser l'objecte social de Promusa, pues fent altre tipus de serveis municipals. Sí que és cert, ningú se li escapa que Promusa no només s'ha dedicat en els seus temps d'història a fer habitatge, no? També ha urbanitzat carrers, ha servit per refinançar l'Ajuntament, és a dir, ha tingut altres utilitats al llarg de la història, no? L'ampliació de l'objecte social a nosaltres no ens sembla malament si serveix, diguéssim, per l'atracció de serveis municipals que s'estan fent amb altres empreses a fora. El que passa és que se'n genera un seguit de dubtes, que així ho vam expressar en el ple, tot i donar-hi suport. Se'n genera, per exemple, el dubte, i ho van preguntar, se'ns va contestar afirmativament, que què passaria amb els treballadors de Promusa. Els treballadors de l'empresa concessionària de la gestió de la blava. En aquest cas hi ha una subrogació del contracte com a treballadors de Promusa. Nosaltres el que volem garantir és que aquests treballadors no pateixin algun tipus de retallada laboral o social o de drets laborals en el compliment del seu treball, no? Perquè es posava a la vegada en marxa tot un mecanisme de cobrament a través de la tecnologia i que, per tant, inclús ens va dir la comissió informativa que inclús sobrarien llocs de treball, no? Per tant, aquí la nostra preocupació de si es logra amortitzar algun lloc de treball. D'altra banda, se'ns genera dubte de si només amb la zona blava s'obtindran aquests 600.000 o 800.000 euros que s'estipulen. És a dir, si l'Ajuntament darrere d'això s'està pensant en ampliar el que seria la zona blava o ampliar la zona verda. Crec que els ciutadans, s'acosta una campanya electoral, han de saber si l'Ajuntament té previst doncs aquesta recaptació d'ampliació de la zona blava o de la zona verda en determinades zones de la ciutat. Per tant, jo crec que també és un altre dels dubtes. Tot això prové també d'un fet que es deia abans, que era el Repensant Promusa, que es va endegar a partir d'una iniciativa del primer alcalde democràtic, de l'Àngel Casas, que va portar tot un projecte i tan sols, diguéssim, va quedar aquesta parcel·la. Però sobre el projecte, sobre la taula, tenim el projecte del senyor Àngel Casas de també que Promusa tingués la capacitat també de gestionar temes energètics, temes d'optimització de recursos, etc, etc. I, bueno, ho deixem aquí, en tot cas.
Iniciativa, Roser Casamitjana.
Bé, nosaltres vam donar també, com sabeu, vam donar suport a la iniciativa perquè allò que diem val més tard que mai. El que passa que nosaltres pensem que probablement en aquest cas arribem tard. És a dir, jo crec que Promusa, evidentment, que ha fet habitatge i n'ha fet molt, però probablement s'havia d'insistir més en fer habitatge de lloguer quan era vaques grasses. Ara, evidentment, doncs no ho podia fer, en teoria, perquè no disposava d'efectiu per fer-ho, no disposava de diners i, per tant, doncs això estava així. L'altra cosa que nosaltres pensem és, bé, si aquests 600.000 euros seran suficients per endegar tot aquest procés de fer habitatge de lloguer. És a dir, jo crec que això és una cosa que ha de ser molt a llarg termini. Els habitatges de lloguer ha d'arribar un moment que s'han, com si diguéssim, d'autofinançar i, per tant, no sé, soc incapaç de dir si aquests 600 o 800 milions seran capaços de fer tot això. I d'altra banda, jo crec que efectivament Promusa pot fer altres coses, sempre que es faci un càlcul de quines són aquestes altres coses, de quin avantatge econòmic majoritàriament, que és el que li estem buscant, quin avantatge econòmic aportaran. Nosaltres en aquest sentit doncs hem dit que una de les coses que es podia fer, el Pere ho ha mencionat, la remunicipalització d'algunes energies o de l'aigua. No sabem si això abaratarà o no el consum que volem. Tampoc sabem quina aportació econòmica seria capaç de fer, però des d'un punt de vista, diríem, conceptual, per nosaltres és important que això es faci així.
La CUP, per tancar aquesta ronda inicial.
Sí, per nosaltres una molt bona notícia, ja ho vam dir, quan hi ha bones notícies les reconeixem sense primitius. Només dir un contrapunt, que és que jo només entre l'Ajuntament, una de les coses que vaig plantejar a la Comissió d'Economia va ser el tema de les zones blaves, la municipalització, i en aquell moment ho vaig parlar amb el Carles i em va dir que per motius d'economies d'escala no era rendible i que no ho teníem previst. Però bueno, content que al final finalment s'hagi tingut en compte, és beneficiós i a més promocionar és dels diners. Les municipalitzacions, ara la Roser treia la qüestió de si es pot abaratir el preu de l'aigua, per exemple, no? Les municipalitzacions tenen dos efectes positius: un, que els beneficis repercuteixen a la comunitat i no en les butxaques privades, i en segon lloc, que els drets laborals també es veuen afectats positivament, habitualment. Nosaltres tenim poca trajectòria de govern a municipis, la CUP, en quant no hem governat, evidentment, però els quatre municipis que han governat s'ha intentat fer la municipalització de l'aigua, l'Arenys de Munt s'ha fet, efectivament s'ha abaratit l'aigua, i evidentment és que quan no hi ha beneficis privats hi ha marge per recórrer. La qüestió de la promosa, important que hi hagi l'aportació, perquè el lloguer social ha de ser la prioritat, el lloguer social, no? Que cadascú potser té una diferent concepció del que és, però per nosaltres és una cosa que està entre el 25 i el 30 del total dels ingressos que té la persona, i s'han de buscar els recursos on calguin perquè promocionin aquesta funció, perquè el que no té sentit és que amb recursos públics fem habitatge protegit de venda. Això en alguns moments s'ha pogut fer alguna promoció, però això no és una finalitat. O sigui, la finalitat és que hi hagi lloguer social i que faci que ningú hagi de marxar de la seva ciutat per problemes econòmics. Per no repetir algunes coses que s'han dit, reiterar una miqueta això, la municipalització per nosaltres és positiva de sortida, s'ha de mirar bé com es fan, evidentment. Per això vam proposar fa uns anys al ple una moció per estudiar tots els diferents serveis que tenim externalitzats, doncs a mesura que s'acaben les concessions, si és factible municipalitzar-los, com es podria fer, i bé, que el ritme no pari. O sigui, benvinguda a la municipalització de les zones blaves i que sigui la primera.
Carles Borrell, si vols fer alguna cosa.
Sí, a veure, entronco amb aquesta, una de les darreres frases de l'Ignasi, que deia això, el lloguer social és la prioritat. Efectivament, el lloguer social és prioritari. La Promosa té un àmbit d'actuació, crec jo, que ha de tenir una incidència que va més enllà. És a dir, jo distingiria aquí almenys tres tipus de necessitats, almenys. Una primera, i segurament la més immediata, no? I la més important, és efectivament que els col·lectius amb màxim risc d'exclusió no es poden quedar al carrer, no? I que, per tant, això, per un camí o per un altre, i darrerament, ja fa anys, no? Utilitzant els recursos de Promosa i amb dotació pressupostària de l'Ajuntament per cobrir el menor ingrés que té la societat pública d'habitatge, doncs hi ha bastantes famílies, diguem-ne, i en un número creixent que utilitzen això, i això és habitatge social pur. És a dir, efectivament, amb lloguers que poden ser de 50 euros o de zero, si cal, i que són realment en situacions d'extrema precarietat, i això és molt important que pugui passar. El segon bloc és el que té a veure amb allò típic, no? Que els que som d'aquí, jo diria que tots els que estem aquí som d'aquí, no? Que és la dificultat que tenen moltes famílies, especialment els joves, en quedar-se a Sant Cugat, no? Això per què passa? Doncs passa perquè Sant Cugat és una ciutat que és més cara, i això passa perquè té molta més demanda que els municipis del costat. I això passa per dues coses. Algú podria dir, home, és que Sant Cugat fent molt bé les coses. Bueno, o també és que els models urbans que s'han fet en els municipis de l'entorn són menys desitjats i agraden menys. Doncs això, tots poder tenim una mica de culpa, i això ho diu, doncs, les ganes de la gent d'anar aquí o allà, no? I quan les ganes d'un gruix important de la gent fan que optin o que voldrien venir en una ciutat com la nostra, lògicament això eleva la demanda i fa que Sant Cugat sigui una ciutat més cara, i això té efectes perniciosos, evidents, no? I Promosa ha d'incidir en això, i jo diria que aquesta és, des dels anys 80 quan es va crear, és una de les raons també primàries de la seva existència, que és incidir en el mercat. I per quina via? Doncs per la via de la promoció pública d'habitatge, que no vol dir utilitzar recursos públics per fer habitatge protegit de venda, perquè el Promosa no rep finançament de l'Ajuntament. Promosa s'autofinança, i fins i tot durant tot aquest període de crisi l'Ajuntament no subvenciona Promosa, i això és molt important que nosaltres ho tinguem clar i que la gent ho sàpiga. És a dir, Promosa tira per si sola, i per tant no hi ha una subvenció de l'Ajuntament per fer habitatge protegit de venda. Ara sí tenim dotada una partida per la promoció de l'antiga benzinera Grífol, que és habitatge de lloguer per gent gran, i locals comercials que serveixen també per generar un marge que permet, doncs, finançar aquest marge d'aquest lloguer social, no?
Breument.
Bueno, diria moltes coses, però bàsicament jo crec que és important que tinguem clar que però Musa, una de les seves funcions també és incidir en el mercat de venda, també, en el de lloguer també. Ara, el lloguer genera una estructura de despesa ordinària i indefinida en el temps, que és el que sempre posa en tensió la pervivència de la societat. No, no sé què diguem, escolta, doncs aquest lloguer cada any el dotarem pressupostàriament d'una forma molt forta, molt intensiva, que estem parlant aquí en aquest cas amb molts diners, i això es pot plantejar, no dic que no, però això tots sabem, no és que sigui un joc de suma zero, però alguna cosa en té, i per tant quan em poses molt en aquí doncs es retreure d'un altre lloc, i són decisions una mica, perquè em sembla que hi ha algunes idees que volia posar sobre la taula, alguns conceptes.
Pere Soler, havia demanat un torn de paraula.
Sí, jo crec que hi ha algunes imprecisions i algunes incerteses que s'han de dir i s'han de saber, no? El primer és, se'ns va vendre que aquesta municipalització del servei el que permetria, el servei de la zona blava, permetria l'habitatge de lloguer, la promoció d'habitatge de lloguer. Nosaltres ho vam demanar al ple, no vam tenir una resposta, ens agradaria saber quins seran els mecanismes per dir que tot el que entri en zona blava servirà per la inversió de lloguer i que no servirà pel pressupost ordinari de Promusa, per l'immobilitzat, servirà per la despesa corrent, etcètera, etcètera. Per tant, aquests mecanismes de control o d'assignació de partida pressupostària, que és el que reverteix directament el benefici de la zona blava, ara per ara no hi és. El demanarem als òrgans on siguin, al Consell d'Administració de Promusa ho seguirem demanant i des del ple municipal, des del nostre grup municipal ho seguirem demanant. Primer, segona qüestió, si estem municipalitzant serveis en favor de Promusa, el primer que hauríem de fer és municipalitzar el servei de la gestió d'edificis de Promusa. Promusa té un seguit d'edificis d'habitatge, de lloguer i de règim general i de dotacional, que el que estem fent és externalitzar la gestió, l'administració d'aquests habitatges. Nosaltres ho hem demanat reiteradament en el Consell d'Administració de Promusa. El primer que hem de fer, doncs, en comptes de tenir les quatre, perquè hi ha quatre APIs, quatre gestors immobiliaris que el que estan fent és la gestió d'aquests edificis, el primer que hem de fer és municipalitzar-ho, potser amb aquestes economies d'escales en trauríem algun altre tipus de benefici. Tercera qüestió, la marca de ciutat, que això fa que sigui més cara. Pues el peix que es mossega la cua. Carles, tu mateix quan parles d'economia dius, és que Sant Cugat té una marca i un posicionament de mercat, d'economia, que és gran, no? És la marca que heu creat vosaltres d'aquesta ciutat. Que el que fa és que vingui gent de fora amb un standing, amb un poder adquisitiu, i que el que fa és que rebutgi a les famílies que estan més justes perquè viure a Sant Cugat és més car, i que a més, no només això, sinó que els joves que s'emancipen no tinguin l'oportunitat d'emancipar-se a la seva pròpia ciutat. I per més pisos de lloguer que fem, no lograrem facilitar que aquests joves santcugatencs vinguin a la nostra ciutat. I l'última qüestió, que això és incert, Promusa està rebent diners públics a través d'un crèdit per poder pagar els crèdits hipotecaris que té des de l'àrea metropolitana. L'àrea metropolitana de Barcelona la paguem tots els ajuntaments que hi formem part. Per tant,
un crèdit és una subvenció?
Un crèdit és una subvenció perquè en una de les clàusules d'aquest crèdit diu que si l'Ajuntament no pot pagar, els pisos aniran directament a parar a propietat de l'àrea metropolitana. Per tant, és una mica la perversió del sistema.
Partit Popular.
Jo puntualitzo. És cert això que diu el Pere, però amb un matís. És un préstec que s'ha de retornar, però es fa amb una compra-venda. O sigui, es fa una mica un rodeo per arribar, perquè els diners arribin de l'àrea metropolitana de Barcelona a Promusa, i es fa una compra-venda amb possibilitat de tirar-la cap enrere en cas de que Promusa pugui pagar aquesta cosa. Bueno, és una cosa, és un invent que al final funcionarà perquè dotarà Promusa de liquidesa, però bueno, és que el problema era aquest, que Promusa no tenia tresoreria. Hi havia hagut moments que Promusa ha tingut sèries dificultats de tresoreria i que no hi havia una activitat en plena marxa que donés aquests ingressos que permetessin mantenir l'estructura de personal i de gestió de Promusa. Hi havia molts empleats, Promusa és una societat amb més de 20 empleats, i que en el pagament dels sous d'aquests 20 empleats o 20 i pico empleats es gasta quasi 1 milió d'euros, no? No, doncs aquest milió d'euros s'ha de pagar. Aquests ingressos de la zona blava doncs vindran perfectes per poder mantindre aquesta estructura a dia d'avui, perquè el problema és a dia d'avui. Que amb això, doncs, la continuïtat en la prestació d'aquest servei donarà uns ingressos regulars a Promusa que permetrà que estigui més tranquil·la i que amb diners que venen d'altres llocs, com la liquidesa aquesta que ve de l'àrea metropolitana de Barcelona o el supermercat de Bullpalleres que s'acaba de licitar i que acaba de vindre un operador privat que ha pagat 3 milions d'euros, doncs, amb això és amb el que farà, entenc, les promocions d'habitatge de lloguer o de venda. Però és que estem pagant els errors anteriors. O sigui, aquí hi ha moments, o sigui, en el 2011, 2012, 2013, que no s'han fet les coses com es deurien. Hi ha hagut un moment que per no tenir de mantenir aquesta infraestructura s'haurien d'haver baixat els costos. I no s'ha fet, encara que ara...
Quina Maria, tu?
No. Els costos de...
Hem de dir repetir les mateixes sí. coses?
Després, si vol, en el seu torn de paraula em replica, però ara deixem el temps. La qüestió que deia que en el seu moment es tindria d'haver repensat Promusa de veritat. Ara s'estan prenent mesures, benvingudes siguin, però en el seu moment, ja hem passat 3 anys, hem perdut 3 anys, amb una dinàmica pues, dolenta amb això, i l'àrea metropolitana de Barcelona, salvados por la campana, que ha vingut a donar-nos 2 milions amb una... Bueno, són dos tandes de 4 milions, em sembla, o una mica més, inclús. Però això és el que ha salvat la vida de Promusa, perquè estava en coma.
La CUP?
Sí, dues coses. Una, que efectivament, jo estic d'acord també que hem arribat tard, o sigui, jo penso que hi havia una sèrie, perdoneu, que s'havia d'haver fet abans i s'havia d'haver estructurat abans i pensat abans. I l'altra cosa que jo volia dir és que aquests pisos que farem de lloguer, jo crec que no han d'estar pensats una mica, per lo que deia el Carles, per aquella gent d'extrema necessitat que no pot... No. Jo crec que han de ser pisos de lloguer social, efectivament, però assequibles a una gran majoria de la població que els pot necessitar, no només per aquells que tenen necessitats extremes. I a veure si d'aquesta manera aconseguim que el metre quadrat del nostre sòl i, per tant, dels nostres pisos no sigui el més alt de Catalunya, simplement.
La CUP i després...
Sí. El Carles ha parlat de tres qüestions, no? De promoure una el lloguer social pur, que seria per les persones de màxima necessitat, on ha dit que inclús a vegades es paguen coses testimonials o no es paga, això és cert, però jo voldria incidir en el segon bloc, no? Que és l'habitatge protegit en general. Es parlava dels joves, cert, és un col·lectiu molt important a la nostra ciutat, sembla, no? Som ciutat de joves, i clar, molts no surten les estadístiques perquè marxen, però n'hi ha molts d'aquests, o sigui, voldria dir que aquest col·lectiu és molt més important del que pot semblar, i a més que no només engloba els joves, que transcendeix, és una mica el que deia la Roser, aquests 6 anys de crisi profunda han repauperat les classes mitjanes, les classes populars en general, no? I molta gent que tenia un poder adquisitiu per permetre els lloguers que ja eren abusius, però estan dins del preu de mercat fa uns anys, ara no s'ho pot permetre. Per tant, hauria de ser el bloc més prioritari, o sigui, no menys tenir-lo, no? I aleshores, en la tercera qüestió sí que no estem d'acord des de la CUP, no? El fet que Promusa, bueno, no estem d'acord en què ho hagi de fer, que és evident que Promusa intenta incidir en el mercat per equilibrar la demanda que hi ha i els alts preus de Sant Cugat, però aquí hi ha dues qüestions. Una és que per nosaltres l'habitatge, que és una cosa, un dret universal, un dret que hauria de ser garantit totalment, no hauria d'entrar a les lògiques del mercat, perquè aquí no es perverteix la cosa quan estem mercantilitzant drets bàsics, no? La Constitució espanyola té el dret a l'habitatge digne com una cosa bàsica i hauríem de treballar tots més per garantir-ho. Finalment, la marca Sant Cugat no és una casualitat, evidentment. El model de ciutat, i aquí faig la falca perquè no faré cap demagogia ni res, legítim i acceptat per gran part de la població, interpel·la majoritàriament uns sectors socials, un tipus de gent benestant. I aleshores aquesta gent benestant bé segueix votant aquest model de ciutat i això es retroalimenta. I això, d'una banda, és legítim i és el que és el model de Convergència i Unió de fa molts anys, però clar, té unes conseqüències desitjades de tot això. I les conseqüències desitjades és l'alt preu de l'habitatge i de serveis bàsics, entroncant amb el que dèiem abans de l'aigua, per exemple, no? Aleshores, clar, nosaltres creem un model de ciutat que genera aquestes externalitats i després volem incidir per fer competència a l'empresa, al sector privat. Ostres, per mi és fruit d'aquest model que s'hauria de replantejar.
Carles Brugueroles, per múltiples preguntes i al·lusions.
Jo crec, perdoneu, que amb el tema de la marca... És a dir que Sant Cugat és cara perquè des de l'Ajuntament s'ha promogut una marca i tal, i que s'interpel·la de... Jo crec que no s'entén res.
No?
No. Les ciutats no són cares per una... Les marques, escolta, sí, tenen una incidència en el preu. Això quan estem parlant de bambes esportives, i d'altres coses. Quan estem parlant de ciutats, sembla que no tant.
Però si ho deies, el que té
incidència no és un tema de marca, és un tema de demanda. És un tema de que hi ha moltes famílies que volen venir a viure a Sant Cugat, moltes persones que volen venir a viure a Sant Cugat. I això direu, bueno, els parcs heu fet molt bona marca. Home, les marques són importants per atreure empreses i aquestes coses, sí. Per atreure famílies segurament no tant, perquè la gent no mira la marca, sinó la percepció que té de la qualitat de vida esperada en un lloc. I a Sant Cugat aquesta qualitat de vida, que és el que ens preocupa a tothom, a tots els que estem aquí, és percebuda com molt elevada. Molt més elevada que les ciutats de l'entorn. I això és el que és, eh? I no és un tema de marca ni de que l'Ajuntament hagi fet una marca i que per això la ciutat sigui més cara. Això em sembla que és molt fàcil d'entendre. Promoció rep diners de l'AMB. Home, per favor, per favor. L'AMB ha finançat quan els bancs no donaven finançament. Entitats públiques, ni la d'aquí ni la d'enlloc. I això és el que ha fet. L'àrea metropolitana de Barcelona va crear unes línies de finançament per suplir durant uns anys, doncs, o durant un temps, un període de carència absoluta d'accés al crèdit per part dels mercats financers. Punto. Això no és subvencionar una empresa pública. Vull dir les coses amb un mínim de propietat. No baixen els costos. Bueno, escolta, si reduir la plantilla més d'una tercera part, no reduir els costos, doncs ja està. I cada vegada que parlem d'aquest tema, hem de parlar del mateix, cada vegada.
No s'ha reduït de forma...
Però vosaltres aneu dient missatges, però Promusa estava en coma. Promusa no ha estat mai en coma. Mai. Mai. Promusa ha tingut tensions de tresoreria com tantíssimes famílies, tantíssimes empreses i tantíssimes administracions. Per no parlar de les que governen vostès. Ja està, respecte aquí. Promusa no ha estat mai en coma. Ni ho està ara, ni ho estarà. Ni ho estarà. Promusa és molt solvent, ha tingut tensions de tresoreria com qualsevol altra i s'ha hagut de buscar el seu recorregut i l'ha trobat per poder rebre aquest finançament.
Això,
això no és estar en coma, és que vostè està sempre amb el rotllo aquest que Promusa està en coma, de que no sé què, de que és insolvent, no és veritat.
Jo no dic que és insolvent. No,
això ho ha dit el Pep vostè moltes vegades. Moltes
insolvent,
vegades.
Quan no tens tresoreria ets insolvent.
I... Tercer gran tema, no? Clar, parlàvem de que Promusa sigui capaç d'oferir lloguer a un gran abast de la població, etc. Bueno, escolta, aquest és un altre debat, no? Haurien de fer públic la bona part de la propietat privada o de l'estoc immobiliari disponible a Sant Cugat? Bueno, doncs, potser la CUP o Iniciativa pensen que sí. Jo crec que la major part de la societat santcugatenca, Convergència i Unió, pensem que no. Nosaltres, el criteri de la propietat privada i del mercat regulat, i d'un mercat que tothom sabem que els mercats tenen enormes àrees d'actuació amb el qual funcionen molt malament. I necessitem una administració pública ben musculada, vigorosa, que vegi les coses clares per corregir tots aquells amplíssim nombre de temes amb els quals el mercat no funciona bé. I aquest és un d'ells. Però a partir d'aquí dir, home, és que la majoria de la gent que vol anar de lloguer de Sant Cugat ho hauria de fer amb una empresa pública, jo no ho comparteixo. I crec que la majoria no ho comparteix. Crec que el que hem de fer és atacar aquells elements amb els quals el mercat no funciona. Tothom som conscients que en l'àmbit de l'habitatge són molts i que això és una qüestió molt difícil de regular. I la prova és que els successius governs d'arreu, quan han fet lleis en l'entorn de l'habitatge, doncs la qüestió de l'habitatge ha sigut un dels grans causants, diguem-ne, de la situació econòmica que hem viscut els darrers anys. És una qüestió difícil. Ara, fer públic tot aquest mercat o una part important d'aquest mercat és la solució? Jo diria que no, i que també doncs, la història o altres experiències ens demostren que doncs, segurament aquesta no és la solució.
La CUP havia anat
a retorn. Sí, però sí, la història i altra experiència ens demostren que quan l'habitatge està en mans públiques no hi ha hagut ningú al carrer i la privatització de tots els sectors de la nostra vida, inclòs un dret universal com l'habitatge, té una contestació empírica que són 33 desnonaments al dia a Catalunya.
Sí,
ja està.
Però deixa'm fer una cosa. En aquest país, de veritat, podem afirmar que l'administració pública no és capaç de proveir un sostre a tothom i que no hi hauria ningú al carrer, a no ser de determinats casos de persones que són molts, que realment és que no volen estar en els serveis públics que ofereixen aquest sostre. Estem en condicions de fer-ho.
Sostre, no? Sostre digne? Quanta gent ha de compartir pis? Molta gent per poder... Entre sostre i sostre digne hi ha un llarg recorregut. Evidentment, l'administració actualment correcte. No està capacitada, tal com funciona, per proveir de sostre digne a tota la població.
Partit Popular, les dades. Per no establir un debat paral·lel.
Sí, Popular.
És una puntualització. Amb el tema aquest que acaba de dir l'Ignasi, el tema del sostre digne, bueno, hi ha nivells de dignitat, no? I cadascú té la seva percepció amb el tema de la dignitat, però el tema de compartir pis, i és un tema que no el veig malament, i si no em puc permetre un determinat immoble perquè el lloguer en aquella zona costa doncs un preu que no puc permetre, doncs compartim amb uns altres, amb unes altres persones, i llavors sí que arribem. Bueno, és un tema que no... I a més, a Sant Cugat, per exemple, com altres ciutats, com segurament passa a totes les ciutats, hi ha zones més cares i zones més barates. Per què? Pues per la dinàmica de les zones. No vol dir que estiguin més afavorides unes zones que altres, que també passa, eh? Però, i això incideix en el preu, però hi ha altres causes també, perquè bueno, pues, grups de població que se'n van cap a una zona, grups de població que se'n van cap a una altra, i això va determinant la fesonomia d'una ciutat. En aquest cas, a Sant Cugat hi ha zones més cares i zones més barates. Lògicament, la gent amb poder adquisitiu alt se'n va a les zones més cares. Bueno, és una qüestió sociològica, no econòmica. Perquè hi ha gent que també té poder adquisitiu que està a altres zones i que no se'n va a aquelles. Bueno, és un tema de generalitat, però no de perquè si miràs cas per cas, bueno, hi ha de tot.
PSC Iniciativa, que m'havia donat un torn abans. El PSC Iniciativa i tancarem el debat.
Jo vull tornar a Promusa,
sí,
perquè d'habitatge n'hem parlat molt i extensament al llarg de tot el mandat i en seguirem parlant, malauradament, però el tema de Promusa, Carles, negar l'evidència de la marca de Sant Cugat...
Que clar que té bona marca.
No, té bona marca.
Però la marca és conseqüència de... Clar que té bona marca.
Breument, senyor Tresoler.
Negar que els governs de Convergència i Unió han afavorit aquesta marca... És no voler veure la realitat. I lligant amb això, vostè deia, moltes persones volen venir a viure a Sant Cugat precisament per aquesta marca. Però és que jo, deixi'm afegir una altra frase, moltes persones, moltes famílies es volen quedar a viure a Sant Cugat, que aquesta és la segona precisió. I la tercera qüestió és, i deixi'm que expliqui una anècdota, quan vaig ser representant al Consell d'Administració de Promusa, quan eren les vaques grosses, ho dic per la incidència del mercat, no? Promusa vol incidir en el mercat amb intentar fer baixar el preu. Quan eren les vaques grosses, hi havia un estoc molt important de lloguer, de lloguer i de venda de locals comercials, d'aparcaments i de trasters, de pisos, no? Perquè es anaven licitant o bueno, es anaven sortellant. En aquell moment jo me'n recordo, en una reunió que hi havia el mateix gerent que està ara actualment, perquè ja feia anys que hi és, i nosaltres al nostre grup li vam proposar, escolti'm, doncs baixem el preu perquè tenim un estoc tan important, que llavors ja hi havia tensions de tresoreria, vam dir, baixem el lloguer del preu. I el mateix gerent de la companyia ens va dir, diu, no, perquè el preu del mercat és el que és, si volen ja pagaran això
de locals.
No, de locals, aparcaments i trasters
i oficines
amb un estoc molt important que no es llogaven, doncs baixem el preu, ocupem-los. Jo en aquell moment li vaig dir, per què en volem fer pagar 200 i tenir-lo 8 si fent-ne pagar 100 els omplirem a una temporada? I s'hi van negar. I aquí van arribar les tensions després de tresoreria.
Iniciativa.
Bé, jo només volia incidir una mica en el que deia abans l'Ignasi, que potser no cal que gestionem la cosa privada. És evidentment que la cosa privada va pel seu cantó, però si incrementem tot el parquè que tenim de pisos de lloguer, és evident que això farà baixar el preu immediatament. És a dir, si creiem en la llei de l'oferta a la demanda, és possible que si posem molts més pisos de lloguer, doncs evidentment el lloguer del metre quadrat baixi, encara que no arribem, com si diguéssim, a gestionar el tema privat. Però jo crec que això es podria compensar només amb aquesta cosa, i per tant d'aquí la importància de fer pisos de lloguer.
Algun comentari més?
Sí.
Molt breu.
Senyor Soler, els trasters, els pàrquings, els locals, tot allò que fa Promusa, que no és habitatge, genera marges per finançar l'habitatge. Per això no s'ha de baixar el preu. I per una altra raó, perquè en aquest àmbit Promusa incideix en una qüestió en la qual sí que hi ha un mercat i s'ha d'evitar la competència deslleial.
Quin marge genera un lloguer que no és llogat? Cap.
Ho deixem aquí, em sembla que ha quedat clar. Voldria parlar amb vostès d'un altre punt que es va tractar al ple i també l'audiència ciutadana, és la qüestió de la immersió lingüística. En el ple tots els partits van aturar una moció del Partit Popular que demanava garantir el dret de les famílies a escolaritzar els seus fills en castellà. Tot això arran, recordin, d'un mandat judicial del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga l'escola concertada Santa Isabel a impartir un 25% de les classes de P4 i tercer de primària en castellà arran de la denúncia d'una sola família que demanava l'escolarització en aquesta llengua. A l'audiència pública vam tenir també intervencions a favor d'un model i de l'altre, que també va recollir Cua.cat, qui vulgui pot anar a la web de Cua.cat i consultar-les. En tot cas, que comenci el Partit Popular explicant per què va presentar aquesta moció i després la resta de partits podran posicionar-se també respecte a aquest text que van presentar els populars.
Pues hi ha diverses raons perquè la van proposar, no, aquesta moció. La primera és perquè hi ha una sèrie de famílies, escoles públiques, escoles privades concertades, i també a escoles privades, però principalment a públiques i a concertades, que volen que els seus fills estiguin escolaritzats també en castellà, en els dos idiomes cooficials. I a més, si es pot afegir una tercera llengua per fer els fills trilingües, doncs molt millor, no? Que seria per nosaltres l'escenari òptim, no? De l'educació, no? Que fos trilingüe, no? Almenys. Amb això els nens creixerien sabent tres idiomes, o almenys dos, els dos idiomes oficials a Catalunya, que són el castellà i el català. Per tant, aquestes famílies tenen dret, totes les famílies tenen el dret a rebre aquesta educació en castellà, totes, no només aquestes, totes. Però com no es fa, com no es respecta aquest dret, aquestes famílies es veuen obligades a demandar. No només és una família, el Santa Isabel, l'escola Santa Isabel és una família, però hi ha altres escoles que també han fet el mateix, no? Ja són unes quantes. Amb la dificultat de saber que tenir de posar una demanda contra l'escola a la que portes els teus fills és un tema complicat, però molt complicat. No vull dir que això pugui portar represàlies, però està clar que si tu ets l'escola no t'agradarà que els pares d'un dels nens que estan a l'escola et demandin per reclamar una educació diferent a la que estàs fent, un model diferent. Segurament no és agradable i no agradarà a les direccions de les escoles, però és el que marca la llei, i per tant aquestes famílies es veuen obligades a tirar endavant aquesta demanda perquè la llei obligui a les escoles a donar aquesta educació bilingüe en una petita part, i no crec que sigui res de l'altre món que tinguin de fer una assignatura que són 2 o 3 hores a la setmana en castellà, a més de la de la llengua castellana, evidentment, per les escoles. No crec que s'hagi de canviar cap model ni res semblant.
Convergència i Unió, els demano certa brevetat perquè queden 7 minuts de termini.
Bé, jo crec que és molt lamentable tot aquest debat. Crec que no tenim un problema en aquesta societat. Crec que és una qüestió que es va construir amb ampli consens. Crec que ningú apostem per la separació per comunitats lingüístiques i no ho hauríem de fer, això seria gravíssim. Crec que quan es parla de llibertat amb la matèria educativa, és com si donessin llibertat per si els nens han d'estudiar o no matemàtiques o història. Clar, la qüestió és que estudiïn en una llengua vehicular que garanteixi l'aprenentatge de tres llengües al final del sistema educatiu, doncs, escolta, jo crec que tot és discutible, però aquesta llibertat s'ha de posar en entredit, perquè no tot s'ha de fer amb llibertat. I francament jo constato que hi ha dos partits, els que tenim aquí a la ciutat i al país, doncs que tenen no tenen cap pudor, diguem-ne, en posar sobre la taula debats que tenen un potencial incendiari important, quan no tenim un problema en aquesta qüestió. I aquesta és una qüestió que a la resta d'Espanya doncs s'ha utilitzat d'una manera absolutament barroera i nefasta.
Són els pares els que han demandat,
Sí.
No.
El que tu vulguis, però això és fruit de moltes demandes presentades pel teu partit que aporten sentències impresentables, i que hem d'estar litigant amb una qüestió i contínuament negociant amb un tema que la veritat no és cap problema, i és una llàstima que hem de tractar aquesta qüestió amb aquest terme.
PSC?
Sí, jo vull recordar d'on parteix una mica el tema de la política lingüística, no? Això parteix dels anys 80, amb un gran pacte social, un gran pacte polític, un gran pacte dels agents socials i de la comunitat educativa, entre d'altres, per dotar-nos d'un sistema que havia de ser l'eix vertebrador de la nostra societat, de la cohesió social. Per tant, allà el PSC va fer veritables esforços, com d'altres formacions, evidentment, però jo defenso el que va fer el meu partit, i ho seguirà fent. I per tant, seguirà apostant pel model lingüístic i pel model educatiu en qüestions de llengua, que amb altres qüestions ens podem posar en desacord. Per tant, aquesta és la primera. La segona és que, com deia el Carles, jo crec que és un debat estèril. O sigui, a Catalunya ningú en pot treure cap alumne que tingui uns coneixements i unes aptituds en l'aprenentatge i en l'adquisició de la llengua castellana inferiors als que té Madrid, Andalusia o Múrcia, per posar algunes comunitats. I així us ho demostren les competències bàsiques que s'estan realitzant any rere any, i l'informe PISA, en què diu que el nivell de coneixement de les dues llengües en el nostre territori és molt similar, i que a més no interfereix en l'aprenentatge d'aquells territoris de la llengua, en aquells territoris que només en tenen una llengua.
Per tant,
i la qüestió és que jo crec que no juguem amb un model que pot trencar la societat de ruptura. Jo entenc que estem en una època electoral i hi ha formacions polítiques que es debaten a veure qui capitalitza tot aquest tema i tot aquest debat de la llengua. Facin-s'ho mirar, perquè el que està en joc no és uns vots, no són uns escons, sinó és la nostra societat.
Però és a casa mitjana?
Jo entenc que Catalunya té competències en educació, que en el seu moment va fer una llei d'educació, que ara s'està recollint una iniciativa popular per fer-ne una altra, però que va exactament en el mateix sentit, és a dir, que dona suport a la immersió lingüística, i per tant jo no sé de què estem discutint, és a dir, si tenim les competències, doncs les hem de fer servir, les hem de respectar, i per tant, i a més a mi també m'estranya que això, una llei que està vigent doncs, des dels anys 80, resulta que es posa en qüestió ara, és a dir, durant aquests 30 anys els nens doncs, no sabien castellà, no parlaven castellà o no n'havien après o què passa, o només és ara que representa que n'han d'aprendre. Vull dir que a mi m'estranya i jo interpreto que això, entenc el que diu el senyor Benejam, que són les famílies les que demanden, efectivament. El que m'agradaria saber és si hi ha algú o no que les impulsa, els hi dona suport o com funciona el tema. No vull ser mal pensada, Ignasi, però probablement hi ha alguna cosa d'aquestes, perquè si no, no s'entén res. Almenys jo no ho entenc.
Jo que sóc mal pensat per sistema, a més ho sé, o sigui, en la majoria de casos qui ha tiat és l'entorn de Ciutadans, Comunitat Cívica Catalana, tot aquest entramat de gent, no? Aquí no tenim cap problema, tenim una societat bilingüe, jo parlo català i castellà perfectament, i no hi ha cap problema, i tothom parla tot. I a més, a la nostra societat la majoria de coses que depenen de l'àmbit privat són en castellà. O sigui, els catalans no podem anar al cinema a la nostra llengua, pràcticament, en casa nostra. No, hi ha menys diaris, ja tot hi ha una situació d'inferioritat. I també no obviar el context que es va fer la normalització lingüística després de molts anys d'imposició lingüística i el punt àlgid del franquisme. En aquest cas a mi em preocupa normalment el negacionisme d'una, no el cas de l'Alba de Benejam, una regió del Partit Popular de Sant Cugat, que va equiparar dues vegades en les últimes setmanes el que s'ha fet amb el franquisme amb el català amb el que estem fent actualment amb el castellà, i ho va dir al ple, ho va reiterar, no? I va dir que a ella mai l'hem prohibit parlar res. Bé, deu ser l'única persona a la qual no li van prohibir el català. En tot cas, aquesta llibertat de què parlen, què vol dir? La llibertat d'una família davant de 420. Estan jugant amb una cosa per motius de càlcul electoral, perquè fins fa 4 anys no hi havia aquest problema, evidentment atiat per la gent de Ciutadans i tot aquest entramat, que té conseqüències nefastes per la cohesió social del país, i volen, o sigui, no hi ha hagut mai cap problema, vostès volen crear una ciutat de castellanoparlants i catalanoparlants, i està demostrat amb el model que hi ha al País Basc que ha anat molt pitjor que el que tenim aquí, i després de 32 anys de contestació del nostre model, ara bueno, s'estan creant un problema inexistent, reitero, per temes de càlcul electoral i espai polític. Em sembla bastant trist.
10 segons, senyor Benejam, per al·lusions, sí, però no, 10 segons, eh?
Que crec que el problema sí que existeix, això, que és un problema existent, no. Jo vull una educació, volem una educació bilingüe, és a dir, com la que he tingut jo, que parlo català i parlo castellà. I no per no haver fet tota l'educació en castellà, ni haver format part de la immersió lingüística, deixo de parlar català. La meva família és catalana i de tota la vida. O sigui, aquest no és el problema. El problema és els drets, no les llibertats. Els drets que tenen els alumnes a ser escolaritzats en castellà també. També, no dic només en castellà, dic en català i en castellà, i a més amb una tercera llengua.
Em sap greu perquè ho hem de deixar aquí, perquè són gairebé les 10 i hem de marxar. Ignasi Bea, Pere Soler, Carles Bulgaroles, Álvaro Benejam i Roser Casamitjana, moltíssimes gràcies per haver-nos a la tertúlia. I a tots vostès els recordem que sempre poden recuperar aquesta tertúlia radiofònica i televisiva a la web de cugat.cat. Moltes gràcies i molt bon dia.